Tot seguit us oferim una repetició del programa De Cap i de Nou, un espai patrocinat per Fundació Roca i Pi. Bona nit, benvinguts al De Cap i de Nou de Ràdio Estel i Ràdio Principat. Quan es va començar a donar importància al tema de l'estrès, va semblar que el col·lectiu que tenia el risc més alt de patir-lo era el món dels directius d'empresa. Això pel fet que es desprenia, era el que es desprenia de les dades recollides en aquell moment pel que feia a taxa de mortalitat a edats primerenques. Però més enllà del tòpic de l'executiu agobiat de viatges, reunions i telèfons, el món de l'estrès és molt més complex. Avui sabem que és un problema que pot afectar persones de tots els col·lectius laborals, però també apareix en d'altres àmbits o altres situacions de la vida. La feina pot ser estressant, però també pot ser-ho no trobar feina. Fa poc, un estudi de SADE, conjuntament amb Càritas, ens mostrava com els afectats per un desnonament passen a l'etapa final del procés un estrès posttraumàtic similar al que viuen les persones que han patit un accident de trànsit. Com funciona, doncs, en el nostre cervell això que en diem estrès? Quins són els seus efectes? I, sobretot, com podem, de manera el més ràpida i efectiva possible, reconduir el nostre sistema per tal de recuperar un estat de calma, un estat de benestar? Això és el que parlarem avui al De Cap i de Nou.
De Cap i de Nou. Salut mental i creixement personal. Amb Oriol Casals.
Parlarem, doncs, de reconduir l'estrès i avui seran amb nosaltres les següents persones. Ens acompanya de nou la doctora Rosa Casafont, llicenciada en Medicina i Cirurgia, màster en Neurociències i que és autora del llibre Viaje a tu cerebro, de Ediciones B. Vindrà també aquí avui l'Anna Rallo, que ens portarà la brúixola i que, a més, avui ens faràs també la recollida de la qüestió, perquè avui tenim el Jordi de vacances. Per tant, avui tindràs doble feina.
A veure com en surto.
També tindrà doble feina avui la Martina Ros, que a part del mètode checklist ens donarà al principi del programa la qüestió d'avui. Bona nit, Martina. I el Toni Huguet i el Jordi Carretero ens acompanyaran des de control de so. Amb tots ells comencem De Cap i de Nou.
De Cap i de Nou. Aquesta és la qüestió.
El Jordi fa vacances, però ha fet la feina.
Sí, la feina l'ha fet. Faig de portaveu.
De transmissora. Doncs vinga.
Exacte. La qüestió. Com reconduir-nos en moments d'estrès? L'opinió del carrer...
Això serà més tard, l'opinió del carrer, però anem a veure el que ens porta aquesta qüestió. Com reconduir-nos en moments d'estrès?
M'he perdut. Això és el que moltes vegades pensem sobre la nostra vida, les nostres decisions, el nostre camí personal. I compte, desdramatitzem. És normal perdre's, és habitual i natural no trobar-se. Però sempre tenim l'oportunitat de tornar, de recuperar-nos, de continuar el camí adient. I quantes són les situacions que ens fan perdre? D'això, l'Anna i la seva secció en saben molt. Però avui ens volem centrar en una d'aquelles paraules que si no la diem 3 o 4 cops al dia, la diem 5. Estressats. Em noto estressat. Només de sentir-la ja m'entra l'estrès. Ves quin poder que té la parauleta. Però volem gaudir de les oportunitats de reconduir l'estrès. Volem saber com gestionar i com saber portar aquesta sensació que ens apreta, atabala i ens fa accelerar de manera poc eficaç. Parlem de conducció, reconducció, i parlem no sense abans preguntar-nos com reconduir-nos en aquests moments d'estrès.
Com reconduir-nos en aquests moments d'estrès? Doncs el Jordi, que segurament avui està una mica menys estressat que nosaltres, una mica més relaxat, però que fet ha tingut prèviament justament la tasca d'enviar-nos aquest text i també l'opinió del carrer que després escoltarem, ens ha adreçat aquesta pregunta. Com reconduir-nos en moments d'estrès? I això és el que volem aprendre avui, el De Cap i de Nou.
De Cap i de Nou.
I donem la benvinguda de nou al nostre programa a la doctora Rosa Casafont. Rosa, molt contents de que tornis a ser aquí amb nosaltres.
Jo també n'estic, eh?
Veus
que
bé?
Perquè sou un equip fantàstic.
Gràcies. Acosta't al micro, sí? Que et volem sentir molt bé.
Doncs
que ens agrada molt tot el que ens expliques i per això t'hem demanat que tornessis a venir.
Molt
Recordem
bé.
Que la doctora Casafont és llicenciada en Medicina i Cirurgia, és màster en Neurociències, realitza activitats assistencials i formatives amb el seu propi mètode, el mètode TABIT, orientat a la reestructuració cognitiva i a la gestió emocional del comportament. I recentment, doncs, bueno, recentment ara ja fa una mica més, doncs va presentar aquest llibre, El viaje a tu cerebro, publicat per Ediciones B, en vam parlar ja al gener, però ens van quedar molts dubtes, se'ns va fer tan curt que teníem ganes de saber-ne més coses. I he de dir, doctora, que potser alguns oients, si busquen o troben aquest llibre, veuran, potser s'espanten de dir, ostres, que és gruixut, és molt gruixut.
Una mica, 482.
Ah, mira, sí. ho sap de memòria, ho sap de memòria. 482 pàgines, el que val a dir, potser podem avançar a la gent, que és un llibre que mentre es va llegint pots dir, escolta, si vols ampliar te'n vas cap endarrere, que hi ha uns annexos, hi ha
molta...
i pots fer una versió com més lleugera de dir, escolta, me'n vaig a l'essencial, o hi ha moltes, en molts moments hi ha aquestes possibilitats d'ampliar, aquestes possibilitats de si en vols saber més llegeix això, si no ja continua la pàgina...
El llibre té 5 parts i un annex de neurociències. I aquestes 5 parts es poden llegir sense tirar sondes especials, que en dic jo, a l'annex de neurociències. Llavors, està estructurat, perquè està estructurat expressament de forma didàctica, perquè la gent no s'atabali, sinó tot el contrari, es faciliti la lectura i sigui a l'abast de qualsevol públic.
A mi em recordo una mica, no sé si vosaltres havíeu llegit aquells llibres que va haver-hi una època que tenien diferents finals, que deia, si vols que el protagonista faci això, vés-te'n a la pàgina tal. Si no,
escull la teva pròpia aventura.
Exacte, tots aquests llibres, és això, eh?
Sí que ho és. Qui se'n va darrere l'annex de neurociències, va endavant i enrere, doncs, de tant en tant.
I a més dins dels episodis, dels capítols.
Sí.
I com que és un viatge, viatge al teu cervell, ja sembla que siguem en una novel·la.
Sí.
Eh?
Sí.
Doncs també dintre dels capítols hi ha moments en què dius, si en vols saber més, hi ha ampliacions que també et pots saltar o no, per tant, cadascú, segons el nivell d'aprofundiment, pot fer de més i de menys.
Aquests apartats, de tota manera, són apartats divertits.
És veritat.
La majoria són anecdotari, i que t'aporta una mica, encara el fa més lleuger, no?
Per tant, aquell que vulgui viatjar per dintre el cervell i entendre què coi passa en aquest òrgan tan misteriós que tenim, i li agradin totes aquestes coses de la neurociència vinculada a la vida quotidiana i per què passa això i què ens passa al cervell quan sentim això i tot això, aquest llibre jo crec que els pot fer viatjar molt bé.
Moltes gràcies.
Dit tot això, anem a viatjar una mica. I de tots els temes que podríem parlar del que ens proposa en el seu llibre, hem triat el de l'estrès perquè ens sembla que és un dels temes que també, tal com està explicat aquí, ens pot ajudar a donar una mica de llum sobre com enfoquem, com vivim i com podem reorientar l'estrès en el nostre dia a dia.
Molt bé.
I llavors, el primer que li preguntarem, potser allò per ubicar-nos una mica tots, doctora, a veure, com definiríem l'estrès? Què és l'estrès en paraules seves?
Sí, en paraules meves, però que les adaptarem a tot tipus de públic, perquè l'estrès no tothom sap exactament què és. Tot i que el patim tots, l'estrès és una reacció d'activació del nostre organisme que pot ser bona o pot ser dolenta. O sigui, l'estrès agut, puntual, l'activació fisiològica ens ajuda i ens ajuda a defensar-nos la vida i també ens ajuda a poder estar actius en el dia a dia per les activitats que nosaltres programem fer.
De fet, moltes vegades diem estic estressat una mica, de manera col·loquial, com podríem dir estic atabalat o estic enfeinat. Però això no és ben bé l'estrès, o sigui, pot ser que...
No, però ajuda a tenir-lo. És curiós perquè...
A veure, expliqui'ns això.
Sí. El pensament i el llenguatge, i quan dic llenguatge, no dic només el que dic, sinó com ho dic i la part no verbal d'aquest llenguatge, que és bàsicament el component emocional, el com i el no verbal, demostren el sentiment. Quan jo dic estic estressat, no ho dic mai somrient o de forma relaxada. Per què? Perquè la connotació emocional de l'estrès és negativa. I llavors, el fet de dir-m'ho, estic influint també en la meva percepció mental d'aquest fet, no? I no ens ajuda. Abans, amb la depressió passa el mateix. Abans la gent passava un mal moment, tinc una mala temporada, i actualment la gent té massa a punta de llengua al dir estic deprimit, no em
tinc una depre, dius, bueno, quan és cert i s'ha estat diagnosticat així, doncs compte, perquè és una cosa molt seriosa, però no ho podem dir la lleugera, no?
No, perquè no ajuda gens, aquesta informació la rebem i la estructurem i acabem configurant una creença. Les creences ens determinen la vida. I per estressar-se, també.
O sigui, a còpia de dir-ho, a còpia de dir estic estressat, en lloc de dir estic atabalat, acabem, d'alguna manera, estressats de debò.
Estressats de debò. Llavors, l'estrès pot ser fisiològic o pot ser desadaptatiu.
A veure, fisiològic o, desadaptatiu?
A veure, això
és nou. A veure, què vol dir això?
Mira, també, el fisiològic també en diuen eustrès, i el desadaptatiu podria ser un estrès crònic, o distrès. Però ja no s'utilitza tant aquesta terminologia. Llavors, l'estrès fisiològic, que ens ajuda a viure, segrega unes substàncies com l'estrès, que no és tan bo.
O sigui, l'estrès fisiològic, podríem dir-ho així, en termes planers, és el bo.
És el bo.
I l'estrès desadaptatiu és el que no
és el
tan
dolent.
Bé. És el dolent. Llavors, el que quan normalment diem estic estressat, aquest en principi és el dolent.
És el dolent.
I quan associem estrès a una cosa dolenta que ens fa estar malament, no ens deixa dormir, que ens dona aquesta sensació de malestar, això seria l'estrès desadaptatiu.
I a més aquest estrès ens fa anar perdent energia, i pot ser l'inici de trastorns de l'estat d'ànim. O sigui, podem caure en depressions quan nosaltres ens arrelem en aquest estat. Sí que m'agradaria fer un exemple molt simple.
Vinga.
Perquè poguéssim veure com es diferencia l'un de l'altre. Anem a veure pensaments negatius de forma reiterada ens abocaran a un estrès crònic. Però un pensament negatiu, d'entrada, que els fabriquem tots, o un pensament positiu, el que fa és una dutxa química cap a cos i cap a ment exactament igual. Tant l'estrès fisiològic com l'estrès desadaptatiu.
A veure, això de la dutxa química, que a mi m'agrada molt aquesta expressió, ho dèiem abans de començar, que ho explica en el llibre. Expliqui'ns què vol dir això de la dutxa química.
El pensament genera l'activació, tant si és conscient com inconscient, genera l'activació de tres sistemes relacionats en el nostre organisme. Un és el sistema nerviós vegetatiu. I encara que sembli estranya les paraules que diré ara, les hem d'escoltar, perquè ens hem d'anar educant.
Ens hem d'anar acostumant. Vinga.
Primer, el sistema nerviós vegetatiu en la seva divisió simpàtica. Què fa aquest sistema? Prepara el cos per actuar. I què vol dir això? Que segrega adrenalina i noradrenalina i ens accelera la freqüència cardíaca, ens fa respirar de pressa i de forma superficial, ens asseca la boca, ens posa un nus a l'estómac. Tots aquests símptomes i signes, tota la gent els coneix. Doncs això és per l'activació del simpàtic.
Que això és una cosa de preparació, aquesta activació de dir, vinga, preparem el cos, que el cos es prepari per actuar.
Per actuar. Encara no podem actuar, perquè hem de mobilitzar l'energia del cos. I immediatament, des del mateix lloc, perquè tot això inicialment ho fa l'amígdala, que és una estructura emocional, es desencadena cap a l'hipotàlem també l'activació del sistema neuroendocrí. I què fa aquest? Ens dutxa amb cortisol i mobilitza l'energia del cos i tenim sucre a disposició per moure'ns. Fins aquí, tot molt bé.
Allò que diríem un xute de sucre, en aquest cas,
exacte,
perquè hi hagi energia per fer el que ha dit així planer.
El cortisol és el que ha preparat aquesta situació. Llavors, el cortisol és una substància bona amb dosis adequades. Com que ja tenim el sucre, el sistema neuromuscular o musculoesquelètic ja es pot mobilitzar i ja podem actuar. Fins aquí, tant un pensament neutre com negatiu com positiu fa el mateix.
O sigui, qualsevol pensament ens genera tot això, tota aquesta química. És a dir, deixem anar tota una sèrie de substàncies que el que fan és permetre que puguem mobilitzar, que puguem respondre a qualsevol pensament o qualsevol cosa que ens vingui de fora.
Exacte. I això ho podem fer tant si el que està succeint és real o imaginari.
Atenció,
i això és importantíssim.
Això és molt important.
Importantíssim. Perquè, clar, en l'època dels dinosaures, els dinosaures es menjaven i perillaven realment. Ara, a dia d'avui, no tenim aquests perills tan evidents, no? Però la nostra ment, què fa? Interpreta, prejutja situacions negatives, i això és un constant impuls que ens fa mantenir en aquest estat estressat.
Per tant, ens activa, la nostra ment ens activa, ens posa en estat d'alerta encara que no hi hagi un perill real, per dir-ho d'alguna manera.
Exacte, és real per nosaltres perquè és una creença.
Un exemple, què podria ser, per exemple? Una cosa, algun pensament que ens mobilitzés sense que hi hagi un perill real a curt termini.
No me'n sortiré. Aquesta crisi, i ara que la tenim tan present, aquesta crisi m'enfonsarà.
Per tant, quan pensem això, quan tenim, encara que sigui interiorment, aquesta sensació o aquest pensament de dir és que no me'n sortiré, tot això anirà malament.
Exacte.
Quan sentim això, quan pensem això, no ho sentim, quan pensem això, què passa? S'activa tota aquesta química que explicàvem, es deixa
tota
anar.
Tota aquesta química. Si jo m'aturo aquí i puc generar pensaments on puc distreure amb coses més agradables, jo canviaré això. Però si jo m'hi entretinc, ja anirem a veure com ho canviarem. Primer, continuem la línia del pensament crònic, del estrès crònic. Quan jo aquest pensament el genero de la mateixa manera, o a través d'un altre que me n'entri, però que em recorda aquest, veig una persona que està demanant al carrer, veig un nen mal vestit, veig... tot això em va generant una sèrie de pensaments que alimenten la mateixa química. Què vol dir? Que aquest tirabuixó que jo he generat es fa intens, i segueixo... Ja no només fabricant cortisol, que és el que necessita mantenir-me amb alerta, sinó que fabrico altres substàncies, com el glutamat i la substància P, que són realment perilloses, junt amb el cortisol. Un estrès crònic, i que no s'espanti ningú perquè és reversible, amb aquestes substàncies que funcionen com un tàndem, maten neurones, ens disminueixen la concentració, ens disminueixen la memòria, fa quantitat d'efectes sobre cos i sobre ment negatius sempre. Negatius sempre. Què fa el glutamat? Bàsicament mata neurones i és un neurotransmissor excitador. Què fa la substància P? És proinflamatòria. I a més... fa coses molt grosses, perquè persones que puguin estar malaltes i que tinguin un càncer, per exemple, ajuda a que aquest càncer es pugui escampar. Llavors, això és tan gruixut...
I un pot preguntar-se per què el nostre cos genera això, genera aquesta química... Perquè en el cas del cortisol cortisol...
És un regulador metabòlic que és bo.
Exacte, és bo.
El glutamat també.
El problema és en excés, en el cas del cortisol.
Però altres dos també. Perquè el glutamat és el neurotransmissor excitador més freqüent que tenim i és bo. Amb dosis adequades ens potencia la memòria, ens dona activitat. I la substància P, com que és proinflamatòria, és boníssima en poca quantitat, perquè quan ens donem un cop ho regenerem gràcies també a la substància P. Però en excés aquestes substàncies que generen, quan nosaltres activem aquest sistema, són nefastes. I totes tres juntes... I a més ens disminueix el sistema immunitari. O sigui que ja ho tenim tot complet.
En aquí, el que potser els nostres oients poden trobar molt curiós és que estem parlant de pensaments i no d'activitats, perquè normalment un pensa, estic estressat o ens estressem perquè fem moltes coses, anem cap aquí, anem cap allà, comprem i no sé quantos, i sortim de la feina i portem els nens a l'escola i els no sé què, i dius, això és molta activitat, però el que estressa realment és l'activitat o és el pensament negatiu associat a aquesta activitat?
Tot. Perquè és interessantíssima aquesta pregunta, perquè pensar, sentir i comportar-me són tres àmbits de la vivència que sempre van junts. I si nosaltres ho volguéssim a temps real, és tan ràpid que quasi no ho podríem ni desgranar, això, podem pensar conscientment, després sentir, després comportar-nos, però comportaments accelerats, negatius, em provoquen sentiments i pensaments negatius. Formes de sentir negatives em porten a comportaments i pensaments negatius. I és tot bidireccional. O sigui que podem accedir a generar pensaments més favorables, també comportant-nos, i a vegades és més fàcil, comportant-nos de forma més adaptativa, anant a poc als llocs, mirant de centrar-me en el present quan estic fent les coses, i puc incidir a pensar de forma millor i a sentir-me de forma millor. O sigui que tot té importància.
Estem parlant ara d'aquest estrès crònic, d'aquest estrès que en diem desadaptatiu, d'aquest estrès dolent, per dir-ho en paraules simples. Del fisiològic n'hem parlat poquet, sí. Jo només voldria fer potser un incís, seria la resposta que el nostre cos dona quan ens hem d'activar, aquesta activació, aquest estrès, sí. En principi, de per si, és bona.
Molt bona.
El problema, i que fa que passi de fisiològic a desadaptatiu o d'estrès bo a estrès dolent, és que és massa continuïtat i que no hi ha descans entremig. Aquest és el problema.
Exacte. O sigui, cada impuls, abans de que jo torni a un estat d'equilibri o d'equilibri o d'adaptació...
L'estat basal.
L'estat basal, jo em torno a activar i genero més cortisol, més substància P i més glutamat. I això cada vegada...
El lògic seria, després de fer tot això, reposo.
Exacte.
Em relaxo, descanso bé, m'alimento bé, etc.
Sí,
i després
senyor.
Em torno a activar. Això seria el normal.
Això seria el normal. I fixa't, Oriol, ja en el sistema nerviós vegetatiu, que era el primer que s'activava, hi ha dues divisions, només hem parlat d'una, del simpàtic, que és la que ens activa i ens posa nerviosos.
Exacte.
Però la parasimpàtica...
Que no és l'antipàtica.
No! La parasimpàtica és la que para el simpàtic.
Exacte.
O sigui, és la que ens reequilibra, la que ens relaxa. Quan nosaltres ens relaxem, s'activa el parasimpàtic. I llavors hi ha un retorn a l'equilibri del nostre organisme. Llavors, aquesta balança és sana, activació i relaxació, activació i relaxació, perquè l'equilibri absolut no l'hem de voler mai.
Clar.
És la mort, l'equilibri absolut.
Aquí és on t'anava jo també, és a dir, aquesta activació, aquest estrès positiu, és a dir, si ens faltés això, si ens faltés aquesta activació, també tindria, seria una vida molt sosa,
sense
estímuls, molt...
Sense res, sí, sí.
Sense ànima, podríem dir, no?
Exacte.
Molt bé.
És maca, aquesta expressió.
L'afegim.
Molt bé.
Guarda-la pel proper llibre.
La guardarem.
Anem a veure què en diu la gent del carrer.
Molt
bé. I després
bé.
Continuem parlant de tot
perfecte,
això.
Perfecte.
Vinga.
De cap i de nou, l'opinió del carrer.
Avui no tenim el Jordi aquí, ho dèiem al principi del programa, però sí que tenim l'opinió que ens ha recollit per un costat, la que ens han recollit els amics del Centre de Rehabilitació Sant Andreu de Barcelona i després també el Jordi. Per un costat, quines són les coses que més l'estressen? Això és el que ens respondran des de Sant Andreu. I quan se sent estressat, què fa per recuperar el benestar? Això és el que en Jordi ens ha averiguat.
¿Quiénes son las cosas que más estresan?
Bueno, pues a lo mejor los nervios.
A mí que más me estresan, el tráfico.
Pues el trabajo, las prisas, tanta contaminación y tanto ruido.
El trabajo, a las paradas, los anuncios y la tele.
Quan se sent estressat, què fa per recuperar el benestar?
Em sec al migdia i llegeixo, i després, per altra banda, també a les nits em quedo molt més tard, vull dir, després de dormir els nens, vull dir, descansant dels nens.
Doncs faig esport, vaig, no sé, anar al gimnàs, anar a córrer o quedar amb amics per fer unes canyes. Jo em poso a la cuina i em dedico a fer pastissos, galetes, magdalenes...
I això li tot. Relaxa.
Em relaxa moltíssim.
Nada, absolutamente. Dejo que pase el tiempo, sigo estresándome y hasta acaba doliéndome la cabeza. Y así, pues, hasta que se me pase el estrés.
Doncs com que el que em provoca més estrès és perdre l'ordre de les obligacions, doncs probablement el que em va millor per desestressar-me en aquest cas és recuperar aquest ordre i fer les coses quan toquen, així. Però si em demanes algun exemple en concret d'activitats que em desestressen seria, per exemple, dibuixar o anar de compres. Sempre és molt eficient.
Doncs això és el que ens deien. Per un costat teníem que les coses que ens estressen, nervis, treball, contaminació, tot això... Em sembla que la Martina, avui tenies, portaves una de les llistes que portaves, anava vinculada a les coses que ens estressen?
Sí, a les coses que la majoria de les persones diuen que els estressen.
La podem repassar així ràpidament, sí. Almenys per veure una mica també com el tema de l'estrès no és només allò que dèiem, només d'executius o no només d'unes feines concretes?
Mal, mira,
coses que ens estressen.
Coses que ens estressen a molts. Situacions en què ens sentim avaluats.
Aquelles situacions en què sentim que els altres ens estan avaluant. I alguns exemples que serien...
Sí, exemples serien els exàmens, les entrevistes de feina, parlar en públic, ser el centre d'atenció en una reunió, dinar... O...
Això, per exemple, ser el centre d'atenció podria ser un dinar familiar perfectament, no cal ser un gran executiu, i en canvi una persona això ho pot viure com una situació que necessita activar-se, que necessita respondre i que, si anem sumant, doncs, compte, no? Què més? Un altre àmbit.
Un altre àmbit. Situacions socials de relació interpersonal. Per exemple, seria relacionar-se amb la gent, conèixer gent nova... assistir a una reunió, el que dèiem abans.
Per tant, aquestes situacions en què ens hem de relacionar i que potser no hi ha...
amb d'altres persones.
Exacte, i que potser no hi ha la tranquil·litat de si quedaré bé, si quedaré malament, si l'altra persona em rebrà bé, tots aquests neguits o aquestes... A vegades quan has de trobar-te amb una persona que saps d'entubir doncs, que hi ha una tensió, totes aquestes coses també ens generen estrès. Què més?
Les situacions en què hem d'enfrontar coses que ens fan por.
Coses que ens fan por.
I això m'ha fet gràcia perquè hi ha una cosa que, clar, pensava, no sé, per mi és algo que no tenim proper, però, diu, les serps.
Sí? Les serps? Que té, clar, és, la persona que té...
Es veu que hi ha molta gent que té por a les serps, o fòbia a les serps, no sé exactament què, no?
Uh-huh.
Viatjar en avió també és bastant comú, molt comú, anar al dentista, els ascensors... als hospitals...
Clar, persones que puguin... Hi hagi algun tipus de situacions que sap que allò li genera por o li genera angúnia, d'alguna manera, i que les ha d'afrontar, pel que sigui, si troba... Tot això són coses que anem sumant. Què més?
I por als propis símptomes d'ansietat o d'estrès.
A vegades aquest imaginar, ostres, i si em poso nerviós...
La mateixa
i si...
por al nostre cos, no? A nostres reaccions. I per últim hi ha un altre àmbit, que és les situacions de la vida quotidiana, com per exemple malalties, l'excés de treball o responsabilitat, les situacions d'estrès...
Aquestes ja més típiques,
més... Sí. No? Les presses, anar ràpid per la vida, els conflictes laborals o de parella i l'educació dels fills...
Moltes coses aquí que podem reconèixer en les nostres vides. El que hauríem de veure és com solucionem, com ho fem per quan... després d'un moment d'activació, doncs com puguem recuperar-nos. Els nostres oients o les persones que havien entrevistat el Jordi al carrer doncs ens donaven ja algunes propostes, llegir, aquella estoneta de la nit quan els nens estan dormint, i dius, mira, em deixo mitja horeta per mi... Exacte, llegeixo una mica o res, escolto una mica de música, estic amb mi mateix, fer esport, fer pastissos, recuperar l'ordre, una persona que diu a mi, recuperar l'ordre em dona
tranquil·litat.
Què li sembla? Va per aquí això, doctora?
Sí, totes aquestes opinions són molt vàlides i en comú hi ha el canvi d'atenció. O sigui, posar l'atenció en una cosa que ens fa sentir millor és perfecte, que és una de les eines. La persona que llegeix agafa un llibre i es calma i, a més, agafa l'espai adequat que sap que això l'ajudarà, és perfecte.
Per tant, aquí el que hi ha és un canvi d'atenció.
Sí, en lloc de posar el fer pastissos, també, és centrar-te en una cosa que saps que la gaudiràs, que, a més, t'obliga a seguir un procediment mental i, per tant, t'oblides en aquell moment de tot allò que et pot amoïnar o que et pot realment preocupar. El canvi de l'atenció és l'eina màster. A on posem atenció, reforcem. I això és importantíssim. En les llistes, que deia la Martina, també hi surt moltes vegades, El tema, per exemple, les relacions noves. Per què ens fan por les relacions noves? O els ascensors, perquè posem l'atenció en allò que no ens agrada d'aquella situació. Per tant, si nosaltres som capaços de canviar l'atenció i posar-ho en el benefici que n'obtindrem d'aquella relació nova, o en el benefici de pujar l'ascensor en comptes de pujar 7 pisos per l'escala si aniré més feixuc, doncs segurament disminuirà. Però tenim altres eines molt més ràpides,
A veure, aquesta que seria fer-ho com mentalment pensar, dir, ara m'he de trobar amb aquesta persona i sé que hi ha una tensió amb aquesta persona. Què puc fer? Què puc pensar?
Abans de fer el que fa el públic i el que dèiem ara de l'atenció, hi ha unes eines ràpides per actuar.
Doncs va.
Les eines més ràpides són les que actuen directament sobre la química. En 15 segons puc canviar química cerebral.
O sigui, tota aquella dutxa química que dèiem negativa que ens produeix l'estrès quan és en excés i tot això, ho podem canviar nosaltres en 15 segons?
En 15 segons.
Vinga.
I aquí...
Sense pastilles.
Sense pastilles, ni una. És més efectiu que un Valium.
Vinga.
De tota manera, abans de dir-les, jo vull fer un incís importantíssim amb un dels punts que ha tocat la Martina, que diu la por als símptomes de l'estrès.
Uh-huh.
Perquè aquestes persones que tenen por als símptomes de l'estrès és el que genera, de nou, la crisi d'ansietat, la crisi d'angoixa, i cada vegada és més freqüent. Hi ha molt jovent que s'està trobant en aquestes situacions totalment irracionals, per entrar en una classe, per sortir al carrer...
O no poder dormir, no puc dormir i ara m'aniré i no dormiré. És aquesta anticipació, tot això, no?
Sí, però més que l'anticipació és... Se m'accelera el cor perquè pujo una escala de pressa i com que l'estrès accelera el cor, interpreten que tornaran a fer una crisi d'angoixa. I la fan. O sigui, és el símptoma i el signe que els fa precipitar per una mala interpretació mental i abocar-se a una crisi d'angoixa. Jo els diria, accepteu el vostre sistema, perquè al vostre sistema li esteu donant una mala informació a través del pensament, però aquest sistema us vol defensar la vida. No passa res, només l'hem d'educar. I el podem reconduir. Com? D'immediat, tres eines ràpides. Posició corporal. L'hem de rectificar. Quan nosaltres estem estressats, ens tensem, ens corbem, ens posem geperuts...
La Martina acaba de canviar de posició
corporal.
Ha fet un bot de cop.
Sí. És que quan passem per davant d'un aparador ens n'adonem i solem rectificar la posició.
Sí, és veritat. Ai, de cop em sento...
Perquè no ens agradem.
Sí.
Però clar, el cervell capta la posició. I si no ens la veiem a través dels ulls, no sabem, no l'identifiquem que estem contrets, senyuts, amb mala cara, Fins i tot ens corbem, mirem al terra, caminem de pressa. Tot per activació i activació del simpàtic que el va fomentant. Llavors, rectificar la posició, posar-nos drets, l'esquena ben alineada, la cara estirada. I la cara estirada, què vol dir? Ho faré més fàcil si no apreto les dents i en comptes d'estar senyut miro d'estirar les faccions. Immediatament quan he fet això, respirar de forma suau pel nas, si no estic parlant, perquè si estic parlant poder no em serà tan fàcil, però respirar pel nas suaument tant amb inspiració com aspiració, perquè hi ha molts tipus de respiració, però si respires pel nas suaument, et tranquil·litzes molt ràpidament. I una tercera cosa que és fonamental, quan estem estressats enganxem la llengua al paladar com si fos una doble bòveda i tensem tota la musculatura glòtica i la temporomandibular, que és una articulació que està al nostre maxil·lar, la tenim apretada. El que hem de fer és baixar la llengua a la base de la boca, però no com ho has fet, Oriol, Per contra.
És que aquí...
Ja veuràs. No, és que m'agrada molt que passi això, perquè a través de la...
Ara m'estic estressant, eh?
No, t'estàs estressant. A través del gest que feu quan aneu seguint la indicació que jo estic dient, jo m'adono si la llengua l'heu pujada del seu cos mig. I no s'ha de pujar del cos mig. La llengua l'hem d'enrederir cap al coll i deixar-la com una catifa al terra de la boca. Ara sí.
Ara sí.
Ara sí.
Però si té la boca tancada.
Ara sí, és igual.
Això és en 15 segons, en 15 segons canvia la química del cervell cap a positiu.
Clar, per què? Perquè activem el parasimpàtic perquè està llegint que ens hem relaxat. Ho està llegint i llavors diu, ep, he d'activar parasimpàtic. I el parasimpàtic relaxa freqüència cardíaca, mumiteja la boca, relaxa la respiració, ja deixo de tenir el nus a l'estómac. El que passa que això ho hem de provar i practicar perquè ens surti. Si jo vull que em surti sense haver-ho practicat, com un músic, com un atleta, no podré córrer igual de bé el primer dia ni tocar bé el primer dia si jo no he assajat. Per tant, per contrarrestar un sistema tan poderós com és el nostre sistema nerviós vegetatiu, que és automàtic i autònom, hem de crear un hàbit voluntari d'activació de parasimpàtic per frenar el simpàtic. I és molt efectiu.
Posició corporal, respirar i llengua
a la base
cap a baix. Practiquem-ho?
Practiquem-ho.
Va, doncs ho practiquem escoltant En Pau. Està En Pau, del Gerard Quintana.
Perfecte.
Ràdio Esteli, Ràdio Principat, de cap i de nou.
Tots una mica més relaxats ara després d'aquestes pràctiques, avui que estem parlant de reconduir l'estrès i preguntant-nos com reconduir-nos en moments d'estrès. N'estem parlant amb la doctora Rosa Casafont i ara, abans de continuar parlant amb ella, la brúixola amb l'Anna Rallo.
De cap i de nou, la brúixola.
Una frase de les que ens fa perdre el nord.
És impossible que estigui estressat.
És impossible que estigui estressat. Això normalment a més ho diem amb aquella...
Aquest és impossible, però per això estigui estressat.
En quins contextos ho podem dir, una frase com aquesta?
Mira, és que sovint relacionem l'estrès amb situacions, com deies tu al principi, o amb coses molt, molt concretes. Per exemple, amb temes de feina, automàticament ens ve al cap la imatge d'un home amb el telèfon a la mà, amb un bolígraf a l'altre, pendent el rellotge per agafar l'avió, com deies tu. Això sí és un home, perquè si és una dona, automàticament aquesta imatge li afegim un bebè als braços i en l'altra mà un biberó, i anar corrents perquè té que anar a buscar a l'altre fill a l'escola. I tot i que sí que és veritat que hi ha situacions i professions que en general tenen un índex d'estrès més elevat, la realitat és que l'estrès no només es dona en l'àmbit laboral o en l'àmbit de la conciliació familiar i feina, sinó que pot donar-se en moltes altres situacions i per molts altres motius. Avui la doctora Rosa Casafont ens comentava que això que l'estrès és algo també molt subjectiu. Per tant, una situació que diferent o nova que per una persona pugui ser molt motivadora, potser per una altra persona pot ser molt estressant. Potser per això a vegades ens costa entendre que una persona pugui estar estressada en una situació que a nosaltres no ens estressa, i és quan acabem dient això de que és impossible que estigui estressat, o jo he estat en situacions molt pitjors i la mar de tranquil·la estava o controlava.
I no em queixo.
Exacte, no em queixo de res, en canvi aquest mira com està. Avui veurem que d'això, que no hi ha res que sigui general per tothom o res que sigui estressant per tothom. Veurem que tot això també pot ser una miqueta relatiu.
Anem a veure, doncs, amb un cas real.
Amb un cas real. Avui portem el cas de l'Antoni, de 65 anys. L'Antoni havia treballat tota la seva vida, allò, al rendiment, podríem dir, a nivell laboral. Havia treballat pràcticament tota la seva vida amb uns grans magatzems, de cara al públic. De cara al públic és una feina que a vegades pot ser estressant, perquè nosaltres, com a públic, ens coneixem i sabem que a vegades puguem ser molt exigents, reclamar, exigir, canviem de parer 30 vegades abans no comprem, és a dir, que pot ser una feina complicada i, a més, vos tenia, sí que hi havia èpoques que estava més tranquil, però hi havia altres èpoques com rebaixes o Nadal, que hi havia uns pics de feina importants. Però ell era una feina que li agradava, la gaudia i la veritat és que ho portava bé. Ara bé, tot i que la seva feina li agradava, també va rebre amb molta il·lusió el dia que es va haver de jubilar.
Ara tinc tot el temps per mi.
Exacte. Jubilar-se ve de júbilo, en castellà, de goig.
Júbilo, sí.
I per tant, amb ell realment era un moment de goig arribar a aquest moment. L'única pega era que la seva dona li quedaven encara 5 anys per jubilar-se, i però bueno, igual va dir ell, no, jo aquí això...
5 anyets per mi, per fer cosetes...
Sí, exacte, ho disfrutaré. De fet, ell va començar aquesta nova etapa amb moltes ganes. Li agradava molt llegir, li agradava passejar, li agradava cuidar dels seus nets, i aleshores va anar més o menys dir, bueno, doncs escolta, dedicaré unes hores a fer un club de lectura, com ens comentava l'altre dia la Martina, va fer un club de lectura amb uns amics, dedicava a tenir un gos, llavors dedicava, feia passejades amb el gos, si li venia de gust anava a la muntanya a passejar. Com que tenia nets va dir, bueno, doncs mira, potser una o dues tardes a la setmana els anirà a veure sense compromís, perquè ja sabem, i en parlarem algun dia, que hi ha molts avis que, bueno, per diverses situacions això de cuidar els nets és un compromís de sol a sol, pràcticament. Ell no, ell ho feia sense cap obligació perquè li agradava, i llavors ell més o menys es va anar muntant la seva vida així fent coses que li agradaven, però sense masses compromisos, de manera que tampoc es sentia lligat i anava disfrutant.
Una bona jubilació. Sembla que voldríem una mica tots, no?
A veure, la realitat és que aquesta eufòria inicial li va durar poc. Evidentment, la jubilació li va donar moltes coses bones, com temps lliure per dedicar a totes aquelles coses que li agradaven, però la jubilació també va implicar menys reconeixement pel que fas, per exemple, o li va suposar un sou o una pensió inferior a la que ell estava acostumat, una vida social més reduïda, també un canvi de rol a la vida. Així que el que al principi va ser tot com bo i tot il·lusió, a poc a poc va anar decaient, va anar deixant allò de treure el gos, va deixar, bueno, anava al club de lectura, bueno, quan li venia de gust, que cada vegada potser era menys sovint, no anava tant a veure els nets, i això va anar acompanyat amb problemes de panxa, amb insomni, mals de cap, canvis d'humor, desinterès per fer les coses. Llavors, a mesura que anava disminuint una cosa, l'altra també anava augmentant. Clar, aquests canvis no són d'avui per demà, i clar, va passant el temps, les famílies al principi tampoc no van donar massa importància, però en tot cas en cap moment van pensar que l'Antoni pogués estar estressat, perquè l'Antoni havia viscut èpoques a la seva vida molt més complicades que aquelles, molt més difícils, molt més estressants en teoria, i com és possible que ara, que tenia tot el temps per ell, ara que podia fer el que volgués, el que més li agradés, com és possible que justament ara estigués estressat.
Clar, a vegades pensem en la jubilació com si fossin unes vacances, no? És el que faries potser si tinguessis una setmana de vacances o si tinguessis un mes de vacances, però clar, plantejar-te tota la vida així és una altra història.
És que la qüestió és que jubilar-se implica un canvi de vida. No sé, un passa de ser treballador a ser jubilat. O sigui, és realment un canvi de concepte important. I el que pot ser un problema amb la jubilació són precisament les mateixes coses que poden ser positives. Deixar enrere obligacions laborals és positiu, sempre i quan sàpigues trobar altres coses que et mantinguin ancorat a la vida. O tenir temps lliure és positiu, però només si saps gestionar aquest temps lliure. O poder dedicar-se als teus hobbies pot ser positiu, però si saps realment trobar allò que et motiva. I clar, és curiós perquè jo pensant en això de la jubilació, deia, ostres, quan fem un viatge a l'estranger o quan ens plantegem de mudar-nos de casa, planteges moltes coses, no? Per exemple, si fas de viatge, fas preparatius, organitzes trajectes, itineraris, on dormiràs, què faràs cada dia, la roba que necessitaràs, et compres guies, et compres mapes, però en canvi per la jubilació, que és com un gran viatge, un gran canvi de vida, pràcticament no ens plantegem res. No, o sigui que la persona arriba a la jubilació i diu, no, ostres, sí, faré moltes coses, ja veuràs, ui, tant que l'aprofitaré el temps, sí. Però en canvi no hi ha hagut una planificació. Aleshores, la recomanació seria planificar, pensar-hi, posar-te una miqueta obligacions que poden ser engrescadores, per què no?
Endreçar una mica el temps, per dir-ho d'alguna manera, o les energies.
Sí, hi ha gent que quan es jubila es dedica a fer una carrera universitària que sempre havia volgut fer i que no tenia temps, o qui diu una carrera diu moltes altres coses, però que realment són coses que l'engresquen, que l'ajuden a estar pues, això ancorat a la vida, que l'ajuden a mantenir unes rutines, un ordre, un horari, que no té per què ser tan estricte com quan anaves a treballar i no té per què ser exactament igual, però sí que hi ha cert ordre. I això és una miqueta el que se li va proposar a l'Antoni, entendre que la jubilació sí que és una cosa molt bona, amb moltes possibilitats, però que també cal planificar ni que sigui mínimament.
Què n'hem de treure de la història de l'Antoni?
Mira, que l'estrès no és patrimoni de mestres o professors ni dels executius. Tampoc ho és de pares que concilien la seva vida familiar amb la laboral, ni tampoc ho és d'aquells nens que fan més activitats extraescolars que hores de rellotge té un dia. Tots som vulnerables a patir estrès. Segurament uns ho són més que altres, això ja ens ho comentarà la doctora, segurament uns ho són més que d'altres, o potser hi ha moments en què som més vulnerables que d'altres, però no hi ha ningú que no sigui susceptible de patir estrès en un moment donat, ni una situació, per tranquil·la o idíl·lica que ens sembli, que no pugui desencadenar estrès, perquè tot, qualsevol cosa que pugui comportar estrès va molt donat de la mà amb la subjectivitat.
I de la frase que dèiem al principi, és impossible que estigui estressat?
Mira, jo diria algo tan simple com que tot és relatiu.
Tot és relatiu.
Tot és relatiu.
Tot depèn de com es miri. I no sé, quan parlàvem abans que el pensament negatiu ens comporta aquesta dutxa negativa, sí. de química negativa, el pensament positiu ens produeix una dutxa positiva?
Sí, i a l'Antoni no li va passar això. O sigui, m'agradaria lligar aquesta pregunta que fas amb el que ens ha dit l'Anna, perquè jo crec que la clau està amb el reconeixement, tant autorreconeixement com el reconeixement social que ha tingut l'Antoni. O sigui, la motivació la persona la té quan se sent útil, quan realment se sent créixer. Una persona que s'estanqui i no progressi... primer s'estressa i després es deprimeix. I això li passa amb un nen, amb un adult o amb un avi. La utilitat i no reconeguda, perquè poder ell primer se sentia útil portant els nens a l'escola, jugant amb ells, però clar, poder no tenir el reconeixement, com que tens temps ho pots fer. No, oh, que bé que l'avi pugui dedicar part del seu temps als nens. És molt diferent, i no sé, el cas de l'Antoni, no? Però moltes vegades a la nostra societat això es dona. Com que no tens res per fer, fes sí. això. I no és aquest el tema. O sigui, fent el mateix pot ser reconegut o no, o menyspreat. Llavors, el club de lectura, poder no era prou bo l'Antoni en el grup de lectura, o ell no se'n sentia, i ho era, però no se'n sentia, i llavors tot el va anar desengelant i es va adonar que en comptes de progressar en la seva vida anava enrere. I això pot ser conscient o inconscient, i són pensaments negatius. I em sembla fantàstica aquesta història perquè és... molt ben enquadrada i molt ben enfocada. I tot és relatiu, i tant que relatiu, perquè és totalment subjectiu. Són les creences pròpies les que ens porten estar sans o estar malalts.
Per tant, alimentar aquests pensaments positius justament és el que genera també que hi hagi aquesta energia, aquesta química...
La dutxa
que
ens, positiva, que ens, no?
Exacte. Exacte. Llavors, com fer el canvi? Clar, el canvi de pensament és un procediment. No és simple, no és dir estic malament, estic bé.
És seria en tot cas un altre tema, sí. a parlar una mica llargament. Avui estem ja a la recta final i ens queda encara una llista de la Martina que té aquí preparada.
De cap i de nou, el mètode checklist.
Martina, ja ens has avançat la llista de les situacions en les que se'ns pot disparar l'estrès a nosaltres o que tindríem, sí, en el que podríem patir estrès. Teníem una altra llista que anava vinculada a l'alimentació.
A l'alimentació.
Uh-huh.
Es veu que hi ha aliments i nutrients que són antiestrès, que van bé per estar més en forma i...
Ajuden a equilibrar aquesta química, podríem dir?
Ajuden a través del cos, dona una informació diferent al cervell i el cervell actua en conseqüències. Sí?
Doncs vinga, anem a veure quines recomanacions tindríem aquí.
A veure, aquí diu la vitamina B1 o tiamina, que la contenen els aliments com el pa, l'arròs, els ous, els cacauets, els fruits secs, la carn de porc o vaca, cigrons, llenties, all i farina.
Uh-huh. Vitamina les... B1. Què més?
Estava pensant en unes croquetes de vitamina B. Però em sembla que...
Home, les podríem fer, tenim els...
Sí, però he pensat, uf... Vitamina B3.
Vitamina B3, aquí, aquesta on te la trobem?
Lactis, cereals integrals, llegums, carns, soja, col i germen de blat. Germen? Mm-hmm. No sé si és germen en català.
Germen de blat. Mm. Vinga, aquí ja tenim els làctics, per tant, entre la B1 i la B3 ja pots fer, ara sí que pots fer les croquetes.
Sí.
Què més?
Vitamina C.
Ah, vitamina C, aquesta és la dels cítrics.
Sí, la macedònia aquí.
Macedònia, kiwi, eh?
Kiwi, patates, pebrots i cítrics,
en general. Taronges, timones... Sí. Què més?
Magnesi.
Mm-hmm.
Cereals, hortalisses verdes amb fulles, bacallà i ametlles.
Per tant, i ens quedaria alguna cosa?
Sí, el potassi,
uh-huh.
Bròquil, espinacs, plàtans, panses i germen de blat.
Per tant, tenir atenció a tots aquests, a que hi hagi aquests components, també són coses que, a part de pensar en una bona alimentació, ens proporcionen aquesta ajuda també a donar una informació que és positiva pel cos. Ens podríem quedar amb això?
I afegiria menjar poca carn vermella,
uh-huh.
Encara que la carn... també ens...
En mesura, però, en mesura.
Poca, perquè s'associa a la violència i a la ira, la carn vermella.
Uh-huh.
I és proinflamatòria, per tant, no ens fa trobar bé, sobretot quan envellim. I beure molta aigua.
I beure molta aigua.
Sí.
Això també és una altra informació que podem incorporar. Estem ja a la recta final del temps. Avui no tenim el resum del Jordi, però tenim el resum de l'Anna.
A la pregunta
que ens havíem plantejat al principi. Com reconduir-nos en moments d'estrès?
Estrès en tenim tots. I, per tant, no només és normal, sinó que, a més, és bo. L'estrès ens ajuda a estar actius sempre i quan sigui un estrès fisiològic. Ara bé, cal vigilar el nostre sentir, el nostre pensar i el nostre comportament. Vigilem també molt amb el que diem, com ho diem i les emocions que ens acompanyen, perquè d'això també dependrà la nostra dutxa química. Però, sobretot, fem ús del calaix de les eines que tots tenim, que avui ens deia la doctora Rosa. Hem de controlar la posició corporal, no estiguem encorbats, respirem com Déu mana, deixem reposar la llengua i, sobretot, l'eina màster, posem l'atenció en allò que ens agradi.
Doncs un sac d'eines per poder desestressar-nos tots plegats. Moltíssimes gràcies. No, hem de dir que només la presència de la doctora Rosa Casafont amb la seva rialla ja és desestressant de per si.
Absolutament.
Moltes gràcies.
Rosa, moltes gràcies per haver estat avui aquí.
Gràcies a vosaltres.
Els que en vulguin saber més, Viaje a tu cerebro, el llibre de El arte de transformar tu mente de la doctora Rosa Casafont. Doncs amb això posem punt i final aquest de cap i de nou d'avui. Gràcies, convidats, col·laboradors i a tots els que ens heu escoltat. Adéu-siau.
De cap i de nou, salut mental i creixement personal, amb Oriol Casals. Us hem ofert la repetició del programa De cap i de nou.
Ràdio Estel.